El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
El Departament de Salut ha explicat que s'ha registrat un descens de les infeccions per VIH. A Catalunya, l'any 2021, hi va haver 344 nous diagnòstics, cosa que suposa un 20% menys que l'any anterior. Un descens que s'explica en part per l'expansió del tractament des del 2015, l'increment de l'ús de la profilaxi preexposició al VIH, que es dispensa a 21 dispositius sanitaris de Catalunya. S'estima que actualment són poc més de 30.000 les persones que conviuen amb el VIH al país. 8 de cada 10 casos es donen en homes i la mitjana d'edat està situada a l'entorn dels 37 anys. A Sabadell, el Dia Mundial de la Sida es viu, però amb un seguit d'activitats a la plaça del Gas, sota el lema de No mata, però. Són propostes organitzades per Actua Vallès que volen denunciar l'estigmatització social que pot provocar la malaltia. Parlem avui del VIH al cafè de la ràdio, conversant amb el Manel Cervantes, a cap del Servei de Malaltia infeccioses de l'Hospital de Sabadell. Doctor Cervantes, molt bon dia i gràcies de nou per atendre la trucada de Ràdio Sabadell.
Molt bon dia, Mireia, què tal?
Dèiem que hi ha aquesta situació de que els casos de VIH que estan baixant arreu de Catalunya. També ho han detectat a l'Hospital de Sabadell?
La veritat és que és difícil amb una àrea sanitària concreta notar pujades i baixades. La veritat és que el 2021 havíem vist clarament una davallada de nous casos, però en lloc d'estar contents, allò ens va preocupar perquè teníem la impressió de que potser en els moments més durs de la pandèmia s'havien diagnosticat menys. I això va ser veritat. I vam començar el 2022 desanimats perquè tornàvem a veure casos avançats i més casos. Però, de fet, durant tot aquest any s'ha estacionat. És cert que no veiem un increment de casos important i, per tant, jo crec que estem dins de la corba general de l'Europa Occidental d'una reducció ja des de fa quasi 10 anys, progressiva, però molt lenta, de nous casos.
Aquest descens, no? Clar, com el podem analitzar? És a dir, és un increment de la consciència? És un increment també del fet que, tal com estan tractant-se a dia d'avui els malalts de VIH, doncs els virus és pràcticament inexistent al cos i, per tant, es provoquen menys contagis? On trobaríem una mica la causa de tot plegat?
Jo crec que els dos punts fonamentals és que la majoria de pacients infectats s'estan tractant i, un cop es tracten, al cap de poques setmanes, deixen de ser transmissors. I, per tant, això fa que hi hagi menys risc. I la segona cosa és que probablement ja estem notant els efectes de la profilaxi dirigida a que la gent no s'infecti, vull dir el tractament preexposició que fa la gent que té més risc. Això que diem la PrEP i el tractament precoç dels pacients són les dues coses principals. Jo crec que seria molt optimista dir que la gent ha canviat d'hàbits, perquè tinc la impressió que això en els darrers anys està més aviat estable, que per sort el que s'hi ha desaparegut és la infecció aquí ve associada a l'ús de drogues per via parenteral, a les punxades de drogues. Això sí que és una cosa del passat pràcticament.
Clar, en aquest sentit, el fet de que es pugui fer aquests tractaments i que per tant les persones deixin de ser transmissores també es tradueix en una millor qualitat de vida pels pacients?
Home, evidentment. O sigui, la gent que es detecta sense estar malalta, perquè es va mirant de tant en tant i per mala sort un dia es troba que està infectada, a la que comença el tractament, la seva vida serà pràcticament normal. O sigui, l'esperança de vida és una miqueta inferior encara amb les sèries internacionals àmplies, però cada cop menys. I probablement té que més a veure amb altres factors de risc associats, que no són tonteries, per exemple, el tabaquisme mateix, que no pas amb la infecció pròpia. O sigui, que una persona infectada aviat, que no ha desenvolupat la sida i que fa un tractament dels molt assequibles, molt fàcils i pràcticament innocus d'avui en dia, pues no desenvoluparà malaltia la resta de la seva vida.
Clar, perquè aquest punt que està explicant vostè ara, jo crec que està molt explicat, però que no estarà de més que el reexpliquem. És a dir, vostè diu, la gent que es detecta sense estar malalta, això vol dir que pots tenir el VIH però no tenir la malaltia?
Sí, això de fet es pot tenir durant anys. La gent que s'infectava, que no ho sabia i que seguia fent la seva vida habitual, incloses les relacions sexuals, era la font de contagi dels altres. I ells no estaven malalts durant no mesos, anys. Això, si ho diguéssim a nivell de la seva salut, ja sabem que no era bo, perquè aquests primers anys de no tractar-se condicionava una sèrie de problemes inflamatoris a la llarga que li donaven més risc per la seva vida, però no específicament la sida. Llavors, ara no hem d'evitar, hem d'evitar de totes que la gent es posi malalta. Vull dir que la gent que sap que té risc, el que ha de fer és cada 6 mesos fer-se una prova i mirar-se. I això es pot implementar a la primària, als hospitals, i a organitzacions com Actua o Checkpoint, que també ho fan. O sigui que avui totalment accessible. La primària, l'hospital, organitzacions civils, ONGs, o sigui, és molt fàcil, es respecta la intimitat, no s'ha de per què explicar a tothom, i és la forma d'evitar futurs contagis. Que la gent estigui indetectable del virus és la manera d'evitar que contagi. Això ho vam descobrir ja fa 20 anys, quan vam veure que les noies embarassades que es tractaven no transmetien el virus als seus nens mai. I fa quasi 18 o 19 anys que no tenim cap nen al taulí infectat per aquí bé. Això va ser la primera mostra de la gran potència del tractament. Després va venir veure que els tractaments eren millors, que es podien tolerar molt bé, que eren una sola pastilla, i aviat fins i tot es podran ser injectables, si es vol. Vull dir, és una manera fàcil d'evitar la transmissió, però difícil de fer. O sigui que tothom es diagnostiqui, veiem que no acaba de ser, perquè al món aquest any hi ha hagut més d'un 1,5 milió de casos nous d'aquí bé. O sigui, això és el que vol dir que no podem estar contents del que tenim. Hem d'anar més enllà encara.
Mm-hmm. Clar, vostè parlava, deia, que els hàbits, canviar els hàbits de vida és complicat, no? Per no dir pràcticament impossible. Clar, en aquest sentit, recordo que algunes entrevistes que havíem fet en el marc d'aquest Dia Mundial contra la Sida parlàvem que el fet de que la malaltia ara no sigui tan greu, no?, que es vegi com aquesta malaltia crònica amb la que es pot viure, havia fet perdre la por a la malaltia i explicava, recordo fa anys, no?, l'increment dels contagis, no?, també. Clar, es veu que ara, doncs, amb els diferents mecanismes que hi ha damunt la taula es pot fer que aquesta situació no segueixi sent així, però segueix pensant que la gent ha perdut la por al VIH?
Globalment jo crec que sí. Si li hem perdut la por al coronavirus i no, només portem 2 anys i estem al mig de la pandèmia, doncs com no hem d'anar a perdre la por? La gent no té per què estar pensant contínuament en les malalties que pot agafar. Però el que sí que jo crec que hi ha és una creixent coneixença de que hi ha coses per evitar-les. D'una hi ha vacuna, lamentablement de la que ve no, però de la que ve el que hi ha és una manera de prevenir-ho, diagnosticant aviat i sapiguent que si tractes no contagiaràs els altres. És l'eina millor que tenim. El preservatiu també és una eina raonablement bona, però molt menys. El tractament et deixa indetectable i no transmets. El preservatiu redueix el risc una proporció, un 90% potser de risc, però si te'l poses, si no te'l poses, no. O sigui que la cosa està molt clara. Tractament precoç dels infectats per evitar el contagi de futurs casos.
Parlàvem també d'aquesta profilaxi, no? D'aquest tractament, doncs, per les persones que poden considerar que fan conductes del risc, que se'l poden prendre prèviament, doncs, per evitar aquests contagis. Dèiem que arreu de Catalunya hi ha 21 dispositius sanitaris que el dispensen. Si no m'equivoco, un d'ells és a l'Hospital de Sabadell, oi?
Efectivament, sí.
Com està funcionant? Quanta gent ho demana? Quines sensacions tenen des que s'ha posat en marxa aquesta possibilitat?
Una de molt bona, que és que la gent ho accepta molt bé, demana hora, explica els seus motius, pràcticament sempre estan ben informats i els motius són els que estan recollits per administrar aquest tractament. I l'altra dolenta, que és que això ha comportat un augment d'infeccions de transmissió sexual, perquè si estàs protegit del VIH, que en el fons, malgrat tot, encara és la malaltia de transmissió sexual que fa més por, doncs et descuides i llavors agafes les altres. I la clamídia, la gonocòcia, la sífilis, doncs no havíem vist tants casos com els darrers 5 anys. Però la PrEP només fa 2 anys, el qual vol dir que l'explicació no és només la PrEP, és la relaxació de costums que tu deies molt bé, la por a la sida ja no hi és, i parlat, doncs hi ha gent que sí que s'exposa a situacions amb més risc. Però ja et dic, aquestes situacions de risc a casa nostra, cada un les pot decidir, si les té, demanar consulta i se li pot donar aquest tractament. Lamentablement, a molts llocs del món, això ni existeix la PrEP, ni existeix és la facilitat de detectar els casos. A Àfrica, que és on hi ha més casos del món, hi ha països on ni el preservatiu es fa servir, ni els antiretrovirals com a prevenció, i especialment les dones tenen un risc molt alt per no poder escollir. L'home pot decidir quan tenir relacions sexuals, la dona moltes vegades no ho pot decidir. I això és una cosa que és important de recalcar, encara que a casa nostra probablement això sigui un problema menor, però no és que no existeixi.
Clar, de fet, això també li volia preguntar, perquè deia al món més de 1,5 milions de casos de SIDA en el darrer any, concentrats a on?
Encara a l'Àfrica subsahariana, una mica també al sud-est asiàtic i després a tot el món, però clar, repartit probablement al nostre país és dels que ara, afortunadament, hi ha menys increment de casos. Recordem que als anys 90 del segle passat Itàlia, Espanya eren els països on més creixia la sida a tota Europa, i això, l'explicació era una altra a la d'ara, era el tema de l'heroïna.
Uh-huh. Ah, clar, ha canviat molt, no? Entenc l'abordatge i el tractament de la sida amb el pas dels anys, però quan va arribar devia ser una situació molt complexa, no? Per d'assumir des de l'àmbit sanitari, per el desconeixement que hi havia i per com abordar tota aquella situació que es donava, no?
Home, això sí que és història de la medicina, eh? Va ser veure com les epidèmies no s'havien acabat amb l'aparició d'aquesta infecció, veure com no teníem cap eina, que durant pràcticament 10 anys no vam tenir un tractament eficaç i que la vacuna sempre dèiem estarà d'aquí 5 i no ha arribat. La veritat és que el tema pitjor potser era l'altíssima mortalitat de la malaltia fins que vam tenir tractament. Els primers anys del tractament vam aturar aquesta mortalitat, però a expenses de moltíssims efectes secundaris, i a partir de l'any 2000 ja el tema és que el tractament està resolt, però era complicat, eren moltes pastilles, i des del 2010 és una pastilla al dia, i es tolera molt bé la gran majoria de casos. Encara tenim feina per triar a quin pacient li anirà millor cada un dels pocs tractaments que estan en una sola pastilla, però al final la gran majoria de vegades ho trobem. I clar, és un canvi radical. Ara, dels meus pacients, és molt més important que no fumin, que facin esport, que no s'engreixin, que caminin com a mínim, que no pas que estiguem fent moltes proves durant l'any, afortunadament, perquè no hem de revisar gaire els efectes dels medicaments. Si s'ho pren bé, segur que funcionen i estan indetectables sempre i, per tant, no fan infeccions oportunistes. És un moment completament diferent. Hem tingut uns anys encara de feina afegida perquè molts dels nostres pacients també tenien el virus de l'hepatitis C. Doncs des que va sortir el tractament el 2015 sense interferon, hem tractat també aquests pacients i se'ls ha curat l'hepatitis C. O sigui que ara estem davant de les malalties cròniques que pot tenir qualsevol altra persona. Càncer, malaltia cardiovascular i problemes metabòlics, com la resta de la població. O sigui que, en aquest sentit, és una malaltia que té pocs secrets. El que se'ns escapa és el tema de la vacunació, però pel demés està molt clar el que tenim que fer.
Clar, li volia preguntar això també, no? Futur, què ha de passar, què hauria de passar per anar bé? Cap a on hauria d'anar la investigació per acabar de tancar del tot el cercle, per dir-ho d'alguna manera?
Hi ha dues línies encara pendents. Una, ja ho he dit moltes vegades, és que no tenim vacuna per fer la prevenció universal. Encara s'està treballant, però clar, cada intent que hi ha hagut no ha funcionat. Si algú diu, no, és que no s'inverteix en vacunes. No estic d'acord, s'ha invertit molt en vacunes de l'HIV, però és un virus que s'ha escapat i que no és l'únic. Per l'hepatitis C, que vam aconseguir tractament, no vam aconseguir vacuna tampoc. I l'altre punt, a part de la vacunació, és la erradicació del virus. O sigui, de la gent que té el virus, que li eliminem de l'organisme per sempre i que pugui deixar de prendre medicaments. Això no és un impossible, tenim proves que és possible perquè alguns pacients ho han aconseguit, però amb una situació molt especial, que és gent que té unes malalties de la sang malignes, un càncer, a més de l'HIV, i que llavors té que fer el trasplantament de moll d'os. Doncs canviant les cèl·lules durant el trasplantament, el virus deixa d'estar infectant aquell organisme, i això ja és pràcticament una dotzena de casos, 5 que s'han fet famosos, però hi ha uns quants que estan pendents de confirmació. Això ensenya el camí de per on ha d'anar la investigació per poder canviar aquest tipus de cèl·lules de defenses perquè es tornin immunes a l'HIV. Però encara no estan en feina, no està acabat. Quan es aconsegueixi això, seria un pas de gegant.
Doctor Cervantes, sap també com jo, que no el puc deixar marxar, fer una entrevista amb vostè en els últims 2 anys i mig està suposat a parlar de coronavirus. Avui també ho vull fer. Li volia preguntar per quina és la situació ara mateix a l'hospital en l'àmbit del coronavirus.
Nosaltres estem vivint una situació curiosa, que és per un costat de molta tranquil·litat de la població, del qual jo estic content, i l'altre és que el virus no ha desaparegut i n'hi ha moltíssims casos, molts. Afortunadament, la majoria, amb mals de coll, mals de cap, un dia o dos de febre, i res, aquesta gent a l'hospital per si mateixa, per aquests símptomes, no ve. I això a l'hospital no ho nota. Però si ve molta gent amb altres motius, un atac de cor, una embòlia, un accident, i que al fer-li la prova, quan arriba, surt positiu, diu, bueno, pues aquest noi a més té l'HIV. I aquests pacients també compten, i s'han de comptar, evidentment. I d'aquests a l'hospital, pues tenim més del doble que casos que estan ingressats per coronavirus. Si en aquest moment avui teníem uns 35 o 36 casos ingressats a l'hospital, doncs només 14 ho estan perquè tenen una complicació respiratòria pel coronavirus. Dit d'una altra manera, moltíssims casos, poca gravetat, poques morts per culpa del coronavirus. Però no zero. Qual vol dir que hem d'estar atents. La gent vulnerable encara si continua jugant la vida, si s'infecta del coronavirus i ha de fer les mesures preventives que pugui, ell i la seva família. Això vol dir que no ens podem oblidar, malauradament. Podem fer vida normal, però no ens podem oblidar. I l'experiència dels 2 darrers anys és que a partir de les trobades de Nadal, el gener és un mes dolent. Doncs, a veure si aquest any entre tots tenim sort per un costat, el virus continua sent poc agressiu, la gent que encara li falta la vacuna que se la posi, i el gener pot ser el primer hivern que estiguem sense un coronavirus maltractant a la població i també al sistema sanitari. Però això està per veure, ho veurem el mes que ve.
Clar, però en aquest sentit, el fet que ens trobem amb aquesta situació, no? Que hi ha molts casos que són poc greus, amb poques morts per coronavirus, però encara hi són presents i que s'han d'explicar, ens pot explicar una mica el que ha de ser d'ara endavant? És a dir, ens hem d'acostumar que vinguin, per dir-ho d'alguna manera, onades del coronavirus, com per exemple els pics de bronquiolitis que hem tingut, que també han tensionat molt els hospitals, o com passarà amb la grip quan vingui molt més extensa, si bé que també tensiona molt els hospitals i també provoca moltes morts. Hem de mirar-nos que això serà així d'ara endavant?
La meva impressió és que sí. De totes maneres, això dels brots hivernals de malalties respiratòries, els hi posem etiqueta o no, això és una constant. Des de que jo feia de metge, com a mínim, segur, que és una cosa que sabem que els mesos d'hivern es complica i que, a més, a sobre, tenen una certa periodicitat programable. O sigui, primer arribava normalment el virus incitat respiratori i després, al cap de poques setmanes, la grip. I això, una cosa per sort, afecta més els nens, l'altra els adults, el que no tenim és una excusa al sistema sanitari. El sistema sanitari ha d'estar preparat per això. No pot tenir les mateixes possibilitats diagnòstiques, terapèutiques i de nombre de visites al mes de juliol que al mes de gener. I això que en part ja s'està fent, doncs segurament ho haurem d'implementar més. No només tenir una mica més de llits a l'hospital quan ve la grip, no, tenir disponibles més llits d'UCI, el qual vol dir més personal d'UCI. No només uns llits fixes, sinó amb gent capaç de portar aquests pacients. I això sabrem molt probablement aquest hivern si pel coronavirus ja ho podrem considerar així. Però si no és el coronavirus, serà un altre. O sigui, els virus respiratoris que circulen tenen una ecologia entre ells que fa que quan ja predomina un no hi hagi l'altre. Això és el que ha trastocat aquest programa habitual de l'ordre del coronavirus i la grip. Hem estat 2 anys quasi sense grip i 1 any pràcticament sense coronavirus. Els nens de poc més d'un any no tenen anticossos contra el virus incitat respiratori perquè realment no l'han passat mai, ni lleu ni greu, i per tant ara és com si fos acabat de néixer. I tots sabem que els nens molt petits, lactants, són els que tenen més risc per bronquiolitis. O sigui, no és que hagi vingut un virus pitjor del de cada any, de VRS. El que passa és que els nens més petits, i això ho sap més el doctor Pineda, que és el pediatre que suport a això, és el que realment ha notat que aquest any estan fent un pic molt, molt alt. El que passa és que també sembla que s'està estabilitzant. D'alguna forma serà el previsible que aquests virus continuïn. I dels que surtin vacunes bones, doncs tindrem la possibilitat de que ens afecti menys. I dels que tinguem vacunes intermitges, com la de la Covid, doncs com a mínim que la gent tingui menys malaltia greu. I dels que no tenim cap vacuna, doncs mirar-hi ver i fer mesures generals de prevenció, que vol dir quan estàs malalt no facis vida social.
Això li volia preguntar, va bé que em digui això, perquè allò, anar sentint al carrer i anar-ne parlant a diferents llocs, la gent ara té molts dubtes sobre què ha de fer quan té coronavirus. Perquè com que els símptomes són tan lleus, són un refredat, no? La gent no sap si, com que ja no hi ha aquelles normes de fer uns aïllaments, no hi ha clar quants dies s'han de fer de quarantena, quan no. Tampoc se sap si un cop donem positiu, quan podem sortir de casa un cop hem donat positiu, si ens hem d'esperar a tenir un test negatiu. Què els hi diria, allò, en línies generals?
Mentre estàs malalt, queda't a casa.
Això vol dir mentre tens símptomes?
Sí, clar. Com si no sapiguessis quin virus tens. Perquè què passa? Si només ens fiem de la gent que es mirarà si té el coronavirus o no, ens estaríem dirigint les recomanacions a un grup molt petit de gent. Encara que ens sembli mentida, això no s'ho mira la gran majoria de la gent. Llavors el que hem de fer, si tens símptomes, tinguis el que tinguis, vés amb cura. A veure, tinc alguna cosa imprescindible que fer. Imprescindible, de veritat, el que sigui. Pues posa't una mascareta i renta't molt les mans. O sigui, tampoc és una cosa que sapiguem que és inútil. No és tot útil, no és el 100%, però probablement reduïm el 95% de la transmissió fent aquestes dues coses tan senzilles. I per això no hem d'esperar a tenir un diagnòstic concret. Jo crec que potser aquesta és l'única falla que hem tingut, que hem passat del tot a res, de mirar molt a no mirar ningú. Jo crec que probablement les mesures generals d'higiene respiratòria les hem d'anar implementant més.
Això vol dir que per sortir de casa ens hem d'esperar a tenir el test negatiu o no, doctor Cervantes?
No, crec que no. La meva opinió, això, sabeu que hi ha gent que opina que sí, als Estats Units era com obligatori, de cop ho han tret i tampoc saben molt bé què fer. El Regne Unit, que sí que va tenir un dia clau en què va dir a partir d'avui no farem test d'antígens, pues tampoc ha passat res diferent. És una mica sentit comú i tenir el teu metge a l'abast. Jo crec que més que llegir normes a internet, el que hem de fer és consultar els nostres metges, que per això estan, no estan per fer les altes i les baixes.
Doctor Cervantes, gràcies com sempre. Que tingui un bon dia.
Que vagi molt bé.
Que vagi bé. Adéu.